Dues, comença ara IB3 Ràdio, Vida Saludable.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts a un nou programa de salut a la ràdio pública de les Illes Balears. Avui és dissabte, dia de 7 de maig, i el programa girarà i se centrarà gairebé tot en el gran paper de la infermera de la Sanitat Balear. Perquè aquesta setmana, concretament el passat 12 de maig, es va celebrar el Dia Mundial de la seva professió, la infermera. Una figura capital en les cures i l'atenció dels pacients. Per això, la gran invitada d'avui serà Maria José Sastre, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears. Sabran quines són les seves reivindicacions, les seves preocupacions i també un poc la situació global de les prop de 6.700 professionals arreu de la Sanitat Balear. Però les infermeres tindran més pes al programa, serem també a Palma per tractar contractacions i xerrarem també de la infermera en el servei de pediatria de l'Hospital de Manacor. Així que ja no perdem més temps perquè tenim molt de temes per davant i aquí comença Vida Saludable. Començant amb el nostre repàs informatiu sanitari a Son Espases, vos contam ara que Pediatria de Son Espases ingressa cada any prop de 2.200 infants de les Illes Balears. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Si entram en detall, podem concretar que l'any passat 2.298 nins i nines van ser hospitalitzats al centre sanitari de referència, una xifra que es torna a situar entre les d'abans de la pandèmia. L'Hospital Universitari de Son Espases va experimentar un increment del 25% en els ingressos pediàtrics totals entre els anys 2021 i 2024.
Així és, concretament va passar de 1.861 hospitalitzacions l'any 2021 a prop de 2.298 el 2024. Ara la xifra es torna a situar entorn als 2.200 ingressos, com han comentat, que ja registraven abans de la pandèmia de Covid. A més, en aquest gairebé 5 mesos d'ençà que va començar aquest any, s'han comptabilitzat 766 ingressos infantils, si s'inclouen tant els ingressos com els trasllats.
Són dades que es donaran a conèixer dimarts passat amb el motiu del Dia Internacional de l'Infant Hospitalitzat i en un context de millora i humanització continuada de l'atenció al pacient pediàtric. Per conèixer una mica més aquestes dades, telefonam ara a Joan Figueroa, cap de Servei de Pediatria de Son Espases, i aquí tinguérem el gust, a més, d'entrevistar en persona a l'inici de les nostres emissions l'any passat. Molt bon dia, doctor Joan Figueroa, benvingut a Vida Saludable, novament.
Hola, bon dia.
Com valoren aquestes xifres? Entra dins del normal, d'allò que es podria esperar?
Sí, hi ha molta estabilitat a les xifres de nins que ingressen. És veritat que la pandèmia va baixar, però tots sabem que el coronavirus no va afectar massa a la infància, va afectar molt en els adults, però en els nins pràcticament no. Supos que d'estar aïllats també i el destrossament que hi va haver de virus que afectava molt en els nins per el coronavirus va fer que els nins emmalaltissin manco durant els 2 anys que va agafar la pandèmia. Però ja ara mateix s'han tornat a la situació de sempre. I la xifra d'ingressat és molt estable. És veritat que la població aquí a les Illes Balears ha augmentat i això podria fer pensar que augmentarien els ingressos, però hem de pensar que també durant aquests darrers 30 anys pues, que també s'ha augmentat el nombre de recursos sanitaris que tenim. Hi ha altres hospitals en servei de pediatria, per tant, hi ha nins que ingressen a altres llocs que no són espases.
Doctor, jo
crec que això fa que la xifra s'hagi mantingut.
Doctor, quines són les causes, les problemàtiques o les malalties que més ingressos generen? Traumatismes, malalties greus, problemes respiratoris, desgraciadament càncer, imaginam o esperam que en menor percentatge...
Sí, la patologia aguda i infecciosa és l'origen principal. Dins d'aquesta, els virus respiratoris generen molt d'ingressos. Llavors també la patologia, diguem, crònica. Cada vegada nins que neixen amb problemes, aquests nins segueixen endavant. Però, clar, com que van néixer molt de problemes, això genera hospitalitzacions que són necessaris per poder cuidar bé tots aquests lots. Vull dir, jo crec que això, l'oncologia també és bastant estable, l'oncologia quant a número d'ingressos. I llavors també hem de pensar que cada vegada treballem perquè ningú ingressi, i d'aquí que creem unitats de parents amb malalties cròniques, que se desplacen els metges i les infermeres a domicili dels malalts, i tot això per intentar que ningú ingressi només en aquelles situacions que és estrictament necessari.
Doctor, com dèiem, fa poc et va ser el Dia Mundial de l'Infant Hospitalitzat i Son Espàs es va acollir una jornada lúdica en col·laboració amb els voluntaris de Protur Hotels i els professionals de Sonrisa Mèdica, que han organitzat una sessió preciosa de contacontes animada per pallassos i han omplert les dependències pediàtriques de rialles i fantasia, no?
Sí, bueno, això sempre és així. En la Sonrisa Mèdica, des de fa molt d'any que ens acompanyen, i donen alegria sempre a les nostres unitats i a totes les persones que treballem aquí. Milloren el clima de feina i això és molt apreciable.
I per cert, més enllà del gran equip de professionals que ja ho sabem, que sanitaris, que cada vegada guanya més importància en el benestar emocional del menor, tant la figura del musicoterapeuta Pau Català com el paper de Sonrisa Mèdica, no?
Sí, jo m'he referit a Sonrisa Mèdica, però hi ha moltes altres persones que treballen per benestar infantil i també moltes institucions, com la que vostè ha mencionat, que l'altre dia mos va ajudar amb una donació. Vull dir que jo estic molt agraït a totes aquestes societats i persones que ens ajuden a que el benestar infantil millori.
Son Espàs es promou una atenció integral que combina l'excel·lència mèdica amb iniciatives que humanitzen l'experiència hospitalària, especialment en etapes tan sensibles com la infantesa. I fa poquet varen presentar els espais humanitzats per tal de donar confiança al menor a l'UCI pediàtrica. Doctor, és la humanització de les àrees pediàtriques una de les prioritats de l'hospital?
Bueno, la humanització sempre és una gran prioritat. Vull dir, és vera que quan nosaltres ens vàrem formar com a metges, ens ensenyava molt sobre la malaltia, no? I més que persones, el que pensàvem és que tractàvem malalties. Això, afortunadament, ha canviat, i el que tractem són persones en la seva globalitat, persones que poden estar un moment malaltes, però que segueixen en totes les seves emocions intactes, que també han de tenir cura d'elles. Per tant, no només és tenir compte en el problema concret que hi ha, sinó en el problema general, en l'estat general de la persona. I a tot això és el que se refereix a humanització, no? En quant a el nen, pues intentar que el nen, si ha d'estar a l'hospital, estigui el millor en el sentit de reproduir les condicions millors que té que seva també aquí a l'hospital. Els al·lots passen moltes hores a dins l'hospital. L'assistència mèdica és curta de temps. L'infermeria sí que està més temps en el malalt i la seva tasca és una tasca molt, molt rellevant a l'hora de la cura de l'al·lot. Per tant, tots aquests aspectes són aspectes primordials que no s'han d'oblidar.
Doctor, la comunicació, importantíssima, com sabem, a qualsevol procés assistencial sanitari. És complicada la comunicació amb els pares i les mares quan els menors estan ingressats? Els progenitors, déu-n'hi-do, ho deuen passar ben malament.
Clar, la comunicació sempre és complicada, a qualsevol de nivells. I grans problemes de la humanitat són degudes a aquesta comunicació que no és efectiva moltes vegades. Per això, cada vegada més, també ens formem en comunicar, en com han de dir les notícies, sobretot quan aquestes notícies són males notícies, com s'han de donar, on s'han de donar, per quines condicions. I jo crec que cada vegada intentem més ser empàtics, posar-nos en el lloc de l'altre i bueno, intentar que la comunicació no sigui un problema més.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor Joan Figuerola, cap de Servei de Pediatria Son Espases, per participar en nosaltres. Fins una altra.
Gràcies a tots vostès per convidar-me.
Seguim el nostre informatiu sanitari de la setmana, que, com estem indicant, avui gairebé tot el programa la professió infermera tindrà especial rellevància. Canviant de centre, però no de servei, som ara a l'Hospital de Manacor, ens volen fer ressò del gran paper de la infermera pediàtrica i posar en valor la seva tasca al centre públic de la capital de la comarca de Llevant.
Efectivament, per aquest motiu ja ens escolta Tona Vidal, ella és infermera de la planta de pediatria, aquí ja saludam. Molt bon dia, Tona, benvinguda a Vida Saludable, a Divetres Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Quin és el perfil de pacient, entenent, lògicament, que xerram sempre de menors d'edat fins als 14 o 15 anys que arriba per ser tractat a la planta de pediatria?
Bé, nosaltres podem tenir malalties agudes, segons l'època de l'any, pues, podem trobar malalties respiratoris, els virus respiratoris com l'VRS, com pneumònies, crisis asmàtiques, també hi ha nens amb problemes gastrointestinals, com vòmits i diarrees, debut diabètics o persones diabètiques que no ho tenen ben controlat, intervencions quirúrgiques com poden ser apendicitis o per caigudes, col cor romput. En l'estiu a vegades també tenim semiofegats o crisis convulsives. Són pacients que són aguts i que si es compliquen, com nosaltres no tenim una UCI pediàtrica per ser un hospital comarcal, pues se deriven cap a l'hospital de referència, que en aquest cas és l'Hospital de Sant Espases.
Uh-huh. I com està estructurada aquesta planta, Tona?
Bé, és un poquet diferent a altres hospitals, perquè és un hospital comarcal. Tenim 6 habitacions de pediatria, tenim després els neonats, que són els que nens que neixen amb problemes, i després tenim les habitacions d'obstetrícia, però està tot a la mateixa ala. Uh-huh. És el mateix personal d'infermeria que du els 3 serveis i anant rotant. Uh-huh. Això pues fa que totes estiguem formades en tots aquests aspectes, en tots aquests tipus de pacients.
Uh-huh. I què destacaríem de la planta de pediatria i de les altres especialitats, a més, com esteu contant, i què la diferència, a més, d'altres plantes de l'hospital?
Bé, nosaltres ja de fa molts anys, en només entrar a la nostra planta, ja sabeu que els personals ja no duem els mateixos pijames que les altres. Anem vestides amb un pijama, amb un uniforme de colorins, amb muñecos, les parets estan totes pintades, tenen vinils, diferents dibuixos. En nosaltres sempre ens acompanyen totes les nostres tasques, moltes dies la sonrisa mèdica, que ens ajuda moltíssim. Tenim un biblioracó on voluntaris venen a hora baixes per donar als infants pues, joguines i comptes, intentant de qualque manera humanitzar i individualitzar en el màxim les nostres cures. Hem de pensar que els nens no són adults petits, sinó que ells van evolucionant a nivell cognitiu i també emocional i han de saber tractar-los tant ells com els seus pares, les seves mares o els seus tutors.
La formació continuada és primordial a la professió infermera, com ja sabem, però quins projectes realitzen per donar cures de qualitat?
Pues nosaltres estem acreditats ja com a centre BPCO, que és un programa de centres compromesos en l'excel·lència en cures. A la nostra planta estem a la línia de lactància materna. Això fa que tot el personal estigui actualitzat, estigui format amb aquesta tasca de la lactància materna, que fa tant també en els nostres petitons. També tenim una acreditació ja a la segona fase 2B d'Hospital IAN. Els hospitals IAN són els hospitals que tenen iniciativa per l'organització i l'assistència en naixement i de la lactància materna. I estar acreditats en aquest tipus d'organismes pues fa que nosaltres tinguem que fer una feina basada en l'evidència científica, òbviament, però també en aquest personal ha d'estar actualitzat cada dia.
La darrera és una mica més personal, Tona. Com ha viscut vostè el Dia Mundial de la Infermeria que s'ha celebrat aquesta setmana? Vostè és infermera pediàtrica, però hi ha geriàtrica, en salut mental, escolar... Cada pic l'infermera s'especialitza més.
Esclar, és a dir, que poden servir per moltes coses en aquesta societat, sí, però sí que és primordial especialitzar-nos i de qualsevol manera visualitzar cada tasca. Per jo ha estat un dia molt personal també, perquè me van donar 5 signes de plata, és a dir, que fa 25 anys que
estic col·legiada.
No diré que serà, però vaig començar molt joveneta com totes, sí, però sí. Va ser molt, molt especial. El Col·legi d'Infermeria va fer una recepció per totes nosaltres i comentes amb altres companyes el seu procés, no? Jo també estic fent classes d'infermeria, futures auxiliars d'infermeria, i pues, de qualsevol manera és important que estiguem al dia i que ens acompanyem uns a altres i així puguem aprendre d'altres companyes.
Així és. I de moltes gràcies, Tona Vidal, enhorabona per aquesta insígnia de plata, i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Seguim amb més notícies. Atenció Primària de Mallorca incorpora 73 infermeres interines o en contractes de llarga durada, per tant seran contractes d'interinitat. De fet, la Gerència d'Atenció Primària ha duit a terme una crida pública d'infermeres especialistes d'atenció primària i comunitària, per la qual cosa s'incorporaran 30 infermeres especialistes. Així mateix, el passat dimecres 14 de maig es va dur a terme una altra crida pública d'infermeria, en aquest cas generalista, per la qual cosa s'incorporaran 43 més.
El Servei de Salut de les Illes Balears aposta pel desenvolupament professional de la categoria d'infermeria en el marc de la creació de noves places dins l'estructura orgànica. Per això està immers en la implantació progressiva de les especialitzats infermeres. Aquest procés d'especialització permetrà tant reconèixer les infermeres especialistes que han rebut una formació especialitzada com retenir el talent a les Illes Balears.
Per valorar aquesta notícia, ja ens escoltes de l'altre costat del fil telefònic la doctora Conxa Safortesa, l'actual sotsdirectora de cures assistencials del Servei de Salut. Molt bon dia, doctora, benvinguda al nostre programa.
Hola, bon dia, encantada.
Sense entrar a valorar exactament les xifres, que són a vegades complicades de quadrar, més enllà d'això, què suposa aquesta incorporació de desenes d'infermeres en contractes estables?
Bueno, pues, per una part és la consolidació de plantilla de manera més estable, no? De tal manera que la rotació de professionals progressivament serà menor i els professionals que s'incorporen seran en contractes de més llarga durada o indefinits, no? Per dir-ho de qualque manera. Això ens permet retenir el talent, no? de conservar dins el nostre sistema de salut aquestes experties. No? Les infermeres són un bien muy preciado, no? I tenir-les dins el sistema de salut en nombre suficient, pues, la veritat que és una satisfacció.
Uh-huh. Com està ara mateix el procés d'especialització?
Sí, bueno, en tenim 6 especialitats d'infermeria i en tot Espanya, pues, se van implantant, no? Hi ha algunes tan conegudes com, per exemple, la de Comara, no? Que està plenament integrada, no? Però n'hi ha d'altres no tan conegudes com la d'especialista en família i comunitària, que estan en l'àmbit de primària, com la de pediatria i la de geriatria. Aquestes 3 darreres són les que aquí a Balears ara estem implantant, perquè les altres ja hi estan, la de salut mental i salut laboral estan ja implantades, i ara pues, anem creant places. Les de família i comunitària van una miqueta més avançades, però també estem en procés de crear places d'infermeres especialistes en pediatria i en geriatria. Van un poc més retrasades, però també estan en marxa.
Amb aquestes dues crides públiques s'incorporaran infermeres que actualment estan a les borses d'infermeria familiar i comunitària i infermeria general. L'objectiu és afavorir el relleu generacional, doctora?
Aquestes crides públiques el que fan és que doten d'una persona estable una vacant, no? un puesto de feina que estava lliure, en la qual no es ven bé un relleu generacional, però sí que és l'entrada de persones noves, no? en el sistema i de manera estable. El relleu serà pues, un poquet conforme se vagin jubilant les companyes, pues, crear places bé d'especialista o bé ofertar-les com a generalista. Aquí sí que és quan té el relleu, no? Però aquí ara mateix és això, és omplir puestos que estaven ocupats de manera eventual, no? De manera més estable.
Una pregunta més personal, com li ha demanat la meva companya, l'Aro Calafat, a l'infermera pediàtrica de Manacor, Tona Vidal. Com ha celebrat vostè el dia de l'infermeria, tenint en compte que vostè és un exemple d'infermera que està gestionant ara mateix en gran responsabilitat, un àrea?
Bueno, el Dia Internacional de la Infermera, no? que és el seu nom, que a més té una tradició llarga perquè se va establir l'any 74 per part del Consell Internacional d'Infermeres. Bueno, és un dia amb molta tradició i molt important per lo que és el conjunt de la professió infermera. I en el meu cas el vaig celebrar en el Congrés dels Diputats a Madrid, que mos convidaren a celebrar amb un acte i una jornada molt interessant. I, bueno, i vaig poder estar amb companyes d'altres comunitats que també se dediquen pues, a la gestió, o estan en els col·legis o són referents, no? I va ser, la veritat, un dia intens i molt interessant. I, bueno, i el seguirem celebrant, perquè demà vaig a Eivissa i el dia 30 vaig a Menorca. O sigui que això és un no parar.
Finalment, la darrera qüestió. Les Illes Balears ocupen el tercer lloc en nombre d'infermeres especialistes en infermeria familiar comunitària, amb una infermera especialista per cada 13.700 habitants, mentre que la mitjana estatal és una infermera especialista per cada 80.000 habitants, que es diu aviat. En aquest sentit, està millor que l'Estat, Conxa.
Sí, la veritat que sí. Estem entre les 3-4 primeres comunitats autònomes en ràtio d'infermera especialista per habitant, no? El nostre objectiu és arribar a una cada 6.000, almenys, que ja ens posaria al capdavant. S'ha de dir que depèn també un poquet del model d'atenció que tria cada comunitat autònoma, i en el nostre cas estem apostant perquè hi hagi un nombre important d'infermeres especialistes en família i comunitària en l'àmbit de primària.
Perfecte, o sigui, millora aquest ràtio, que és un desig i un objectiu del Servei de Salut, o ho contrem. Moltes gràcies, doctora Conxa Safortesa. Enhorabona també per aquest dia internacional, que vostè és infermera per damunt de tot. Sos directora de cura assistencial del Servei de Salut. Gràcies i fins una altra.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Laura, duim ja dues infermeres, Tona Vidal i Conxa Safortesa, però anem a una tercera, no?
Anem a una tercera.
Tenim ja la convidada preparada, efectivament. La presidenta del COI, Maria José Astre, que està en uns segons aquí per entrar a l'estudi d'IBT Ràdio per xerrar a Vida Saludable, ara mateix.
Vida Saludable, IBT Ràdio.
IBT Ràdio és memòria.
Vols anar a Son Mosso a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Do you believe in love after love?
Divendres a les 8 del vespre...
I can feel something inside myself. I really don't think you're wrong enough, no. Do you
believe... Disbauxa.
I really don't think no.
Sobren paraules.
Amb Miquel Àngel Arica i Juan Mimas.
Vamos.
Vinga, men.
IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, que m'acompanya cada dissabte aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Avui, com hem anunciat tot el programa, a l'entrevista sanitària ens visita la presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears. El COIBA va celebrar el passat 9 de maig el Dia Internacional de la Infermera, que es commemora cada 12 de maig. Un acte on es va retre un merescut homenatge a les infermeres, amb especial atenció al lliurament del Premi Florence Nightingale a la infermera jubilada Isabel Román, tot un referent, per una trajectòria exemplar i brillant de més de 40 anys dedicada a la millora de l'atenció a la cronicitat i a les persones grans, i pel seu lideratge, compromís i qualitat humana que han deixat una empremta inesborrable en la infermeria balear.
Durant l'acte també es lliuraren les insígnies d'argent
reconeixement a les infermeres que han complit 25 anys de dedicació a la professió i les dones i infermeres que s'han jubilat. Un reconeixement a la seva trajectòria professional i per la seva contribució a fer-ho possible que la població rebi unes cures de qualitat humanitzades i basades en l'evidència científica.
La nostra convidada d'avui va accedir al seu actual càrrec el mes de maig de l'any 2019. Això vol dir que ja ha arribat als 6 anys de mandat. És infermera diplomada per la Universitat de les Illes Balears i màster d'investigació en salut i qualitat de vida, a més d'experta universitària en alimentació i nutrició infantil. Va iniciar la seva carrera professional a l'antic Hospital Sant Dureta i més endavant es va dedicar a l'àmbit de l'atenció primària. Des de l'any 2000 ha treballat en diferents centres de salut de Mallorca, tant en matèria assistencial com dins del terreny de la gestió sanitària, havent exercit en successives etapes com a coordinadora d'infermeria i com a tutora de residents. Benvinguda, Maria José Astre, a Vida Saludable.
Moltes gràcies, bon dia.
Començarem primer de tot, si li sembla, per la celebració d'aquest Dia Mundial. Va destacar el seu discurs la importància de reconèixer i posar en valor la feina imprescindible que duen a terme les infermeres de tots els àmbits de la salut. Un que la coneix bastant, és un discurs que vostè va fer el Dia Mundial, però ho fa sempre. És una cosa que ho té molt interioritzada i reivindica en raó.
Sí, bueno, el Dia de la Infermera és un dia de compartir, de posar en valor la feina de les infermeres, de fer un reconeixement i fer un homenatge, no, a totes les infermeres d'aquesta comunitat que dia a dia pues, fan una tasca que és imprescindible. Gràcies a elles poden garantir que el sistema sanitari sigui accessible, que sigui un sistema amb unes cures de qualitat i que donem la millor atenció a les persones. No? És un reconeixement no només a totes les infermeres, sinó que també fem un reconeixement molt especial a aquelles que duen una trajectòria de 25 anys, no?, dedicades a la salut, i també a totes aquelles que han dedicat la seva vida, no?, que són les infermeres que s'han jubilat. No? A més, com comentaves, fem un reconeixement sempre a una trajectòria professional, en aquest cas la infermera Isabel Román, que és una infermera amb una trajectòria exemplar, ha dedicat 40 anys a la cura de l'atenció a les persones grans, però a més ho ha fet des de diferents àmbits, no? Des de la gestió, des de la docència, des de la recerca, no? I també des de la part assistencial, amb aquest model que ens agrada tantíssim, que és el model d'atenció centrada a la persona, no? I a més va ser l'impulsora de la gestió de casos, no? Ha estat una persona, a més, que jo crec que és molt valorada, molt estimada pels seus companys, no? Per tots els seus companys, no? Ja sabeu que fem feina dins un equip multidisciplinar i no només per infermeres, sinó per la resta de professionals sanitaris.
També va reivindicar la necessitat urgent de millorar les condicions laborals i garantir el benestar de les professionals per assegurar una atenció segura, accessible i de qualitat per a la societat. S'ha d'invertir més en infermeres?
Sí, és lema del Consell Internacional d'Infermeres del 2025, que trob que és molt adient, és cuidar, no?, cuidant de les infermeres, millorant l'economia, no?, enfortint l'economia. Si les infermeres tenen millor salut, tenen millors condicions laborals, tenen contractes més estables, elles estan millor per oferir millors cures, no? De fet, es dilluns que vàrem estar en una jornada que va ser molt interessant, en el Congrés dels Diputats se va parlar d'aquest tema, no?, el benestar de les infermeres el que fa és que augmenta un 20% la productivitat, no?, i millora la sostenibilitat del sistema sanitari. S'ha d'invertir en infermeres, han de millorar el número d'infermeres, que en aquesta comunitat ja sabeu que tenim unes ràtios que són molt baixes i el que hem de fer és garantir unes dotacions segures, no?, per donar aquestes cures de qualitat, perquè les cures siguin en seguretat. Van presentar uns estudis, ara fa molt poquet, que només augmentar una hora de dotació infermera disminueix la mortalitat un 30%. Això és moltíssim. No? I duplicar el número d'infermeres també disminueix la mortalitat. O sigui, crec que els gestors s'han de basar en l'evidència a l'hora de prendre decisions i a l'hora de fer millors contractes i donar millors condicions a les infermeres.
Perquè salven vides, ho estem demostrant. Exacte. Amb aquestes xifres.
Sí.
Bon dia, Maria José Sastre. És l'habitatge un problema per atreure infermeres d'altres comunitats? Ja sabem que nosaltres... aquesta comunitat es caracteritzava per ser una comunitat que més que res rebia infermeres d'altres comunitats, i pot ser per aquesta problemàtica els ràtios són més baixos?
És un problema, el problema de les dotacions baixes que tenim a Balears és un problema multifactorial, eh? No només és habitatge està influint en els darrers anys, però és un problema que té a veure amb aquesta estabilitat, amb els contractes, amb les condicions laborals, i aquí, a més, aquí a Mallorca i Eivissa, i supos que arribarà en breu a Menorca, tenim un problema d'habitatge que és bastant important i que fa que moltes infermeres pues, en millors, en bones condicions, amb, a lo millor amb igualtat de contracte, no?, i d'estabilitat, pues, trien altres comunitats on l'habitatge és més accessible i sobretot les condicions de vida. No? Aquí sí crec que s'ha de fer una feina important, garantir més estabilitat, que és una de les coses que valoren més les infermeres quan feien les enquestes, no?, de quines coses poden atreure per fer feina a la nostra comunitat, és contractes estables, de llarg durada, i a més han de treballar amb ajuntaments i amb les conselleries per veure com facilitar que les infermeres puguin tenir aquest habitatge. No? Ens hem caracteritzat durant molt de temps per ser una comunitat que atreia professionals sanitaris, i ara darrerament, des de l'any 2021, estem tenint un balanç negatiu. Hi ha més infermeres que se'n van que les que venen aquí a fer feina, no? I això crec que s'ha de revertir. Hem de fer coses més imaginatives, no? I veure de quina manera podem atreure el talent.
De fet, si no estic equivocada, a Eivissa uns anys probablement pot ser que li donava habitatge a les infermeres de fora durant els mesos d'estiu, probablement, no?
Sí, de fet, a Eivissa és on tenim més problemes, no? I la majoria d'estius pues, no s'aconsegueix cobrir tota la contratació, tota la substitució d'estiu. Hi ha una persona que està que és responsable, no, dins el servei de salut, de facilitar que les infermeres trobin habitatge, i sí que se li garanteix durant un mes, mentre elles cerquen, un habitatge a l'antic hospital Can Mises. De fet, me consta que ara es farà una residència per professionals sanitaris, que això facilitarà molt més, no, que puguin anar infermeres a Eivissa.
Clar. I falten més infermeres en els espais de decisió i en la gestió sanitària? Hem vist una consellera, gerents d'hospitals, directores generals o caps de departaments de responsabilitat. Però han de fer més passes?
Sí, bueno, som una comunitat que jo crec que estem molt bé, no? O sigui, hem avançat moltíssim, hem tingut el que tu deies, una consellera que ha estat infermera. Aquí tenim dos gerents, tenim el gerent de 61, Neloi Villalba, tenim Nosole Gallardo, que és el gerent de l'Hospital Son Espaces, hem tingut una directora general de Salut Pública, hem tingut moltes infermeres referents i a càrrec de gestió, però és veritat que tenim molt de reptes ara mateix, molt de reptes que tenen que veure amb les cures infermeres, no? Tenim la cronicitat, l'envelliment de la població, la fragilitat, on les cures infermeres són imprescindibles, prescindibles, no? I les infermeres, a més, estem en tots els àmbits, no? Des de la salut mental, des de l'atenció primària, la comunitat, en els barris, en les famílies, i se necessita sobretot infermeres que també estiguin a la presa de decisions i a les polítiques, que facin polítiques i facin planificació amb aquesta mirada i amb aquesta orientació a la cura, no? I sí que penso que és important estar a tots els nivells, no? Representades.
I quina opinió té de l'avantprojecte de la llei de medicaments i productes sanitaris? Per exemple, Jorge Tera, secretari del SATSE, assegura que arriba tard aquesta llei, que les infermeres fa estona que prescriuen.
Sí, arriba tard. De fet, nosaltres ja vam fer esmenes quan va sortir la llei dels medicaments, la darrera modificació que va ser en el 2009. Se va intentar fer una altra modificació fa dos anys, i una altra vegada nosaltres vam fer la nostra reivindicació, i és incloure les infermeres, no? Com a prescriptores en la facultat de prescriure, com a altres professionals sanitaris. Hem de recordar que en aquesta llei de 2009 no només estan els metges, estan els odontòlegs i estan els podòlegs, no? I que, a més, les infermeres tenen un decret de prescripció des de l'any 2015, nosaltres ja prescrivim amb aquest decret prescrivim productes sanitaris i medicaments que no estan subjectes a prescripció mèdica, i tots aquells que estan subjectes a prescripció mèdica ho feim mitjançant unes guies, no? Que mos incloguin ara en aquesta llei de medicament garanteix continuïtat assistencial, millora l'atenció que donem en el sistema sanitari, evita que el pacient faci voltes, no? En el sistema, i agilitza moltíssim, no? Hem de pensar que quan nosaltres fèiem una valoració, fèiem un diagnòstic i fèiem una indicació d'un medicament, normalment era un altre professional el que havia de validar, no? Pues bueno, pues ara llevem una passa, aquest sistema s'agilitza. Hem de dir que també han sentit alguns comentaris del tema de la seguretat dels pacients, no?, per part d'altres col·lectius, i bé, hi ha 20 països on la prescripció infermera és un fet des de fa moltíssims anys, hi ha molt d'estudis i no hi ha cap dada publicada que digui que hi ha un risc de seguretat de les persones, tot el contrari, no s'ha trobat, no? Llavors, és un avanç per la professió, però sobretot és un avanç pel sistema sanitari i per les persones.
Uh-huh.
Què ens pot dir dels projectes que està duent a terme el COIVA per tenir cura de les infermeres? És una cosa que també ha mencionat vostè, ha fet una pinzellada, que s'ha de tenir cura de les persones que ens curen i ens cuiden.
Sí, bueno, fonamental. I era, a més, és una de les línies estratègiques que tenim ara, no?, en aquesta segona legislatura, que és cuidar de les infermeres, no? Nosaltres tenim una assessoria psicoemocional que va ser molt important i, a més, se va intensificar moltíssim durant la pandèmia. Tenim una assistència psicològica per totes les infermeres que puguin tenir un problema emocional relacionat amb l'àmbit laboral. I ara tenim un altre projecte que se presentarà d'aquí molt poquet, que és el programa Recupera't, que és un programa destinat, és un programa d'atenció integral que està destinat a totes aquelles infermeres que tinguin problemes d'addiccions. Nosaltres som personal, professionals sanitaris, majoritàriament tenim risc de pues, poder tenir un problema relacionat amb les addiccions, i tindrem aquest programa que s'ha presentat ja t'ha dit d'aquí un mes, que és per tenir cura dels professionals en un àmbit de la màxima confidencialitat i amb una atenció molt especialitzada. Però també veurem fer talles d'autocures per les infermeres per millorar, no?, el seu benestar i que puguin, bueno, pues estar millor i donar millor servei també.
Que a vegades no és fàcil, no?, que un professional sanitari que sempre cuida els altres aixequi la mà i en confidencialitat, com diu, demani ajuda. Ens ho han contat des del COMIP amb el programa PAIME. No és bo de fer. Assolir aquesta confiança per dir, sí, ja no puc més.
Sí, no és fàcil, perquè el professional sanitari s'ha de posar en aquest paper, no?, de som professional sanitari, però també és, no?, som pacient i moltes vegades costa molt demanar ajuda, no? Perquè, a més, en aquest cas, en el cas de que tu tinguis una addicció, un problema de salut mental, la reinserció després laboral és molt complicada, no? Llavors, per això volen garantir que tota la atenció sigui de manera confidencial, no?, que puguin demanar ajuda, que nosaltres hi puguem oferir, que pugui fer un tractament amb l'objectiu sempre de poder tornar a la feina, a reinsertar-se. I és veritat que tenim aquest problema de com ens costa molt demanar ajuda perquè no ens agrada, no?, a lo millor veure'ns en aquest paper, no?, de professional que no, que no està bé, que no està bé i que no pot donar les millors cures.
Du 6 anys en el càrrec i sempre es basa vostè en evidència científica, en xifres, en estudis. Quina seria, a grosso modo, la fotografia de com són les infermeres balears, que són prop de 6.700, evidentment moltes més dones que homes, edat mitjana, on fan feina majoritàriament, evidentment a la pública, no?
Bueno, t'has deixat mil, són
7.700,
sí, infermeres.
És més ampli, és sí, com el col·lectiu més ampli, no?
Som el col·legi sanitari més gran, tenim, pues, això, molt de professionals, i majoritàriament som una professió assistencial, majoritàriament estan les infermeres en l'àmbit assistencial. Tenim un 85% de dones, és una professió molt feminitzada i, a més, això no s'ha modificat durant els anys. I si fem una radiografia, on se concentren més infermeres a l'àmbit hospitalari, que és l'àmbit hospitalari i l'àmbit sociosanitari, que és allà on se hi tenen més cures, no? Però també tenim infermeres que estan a l'àmbit de la recerca, a l'àmbit de la docència i en la gestió, no? És a dir, tenim quatre competències i això sí que està bastant repartit, però majoritàriament assistencial, és el nostre paper.
Volia comentar amb vostè dos moments claus en la celebració del Dia Mundial. Un, ja va dir vostè, que és el Premi Florence Nightingale a Isabel Román. Un moment molt emotiu perquè, clar, no es coneix el premi, que és una cosa que li dona encara més màgia, perquè els Oscars, sí, el manco, hi ha uns nominats, no es veurà, però aquí no se sap. I un està sentint, pensant que va allà a una festa, com és el cas d'Isabel Román, que és ben merescut, i comença a sentir com la secretària general està explicant el currículum i tal, i ja diu, ostres, està xerrant de mi, i és guapo, no?
Va ser molt emotiu. I, sí, és veritat que intentant cada any que sigui una sorpresa, cal que a vegades ens sortirà malament, perquè correm el risc de que la persona no vengui, però bueno, intentant, perquè ens agrada que sigui sorpresa. La veritat és que mentre la secretària anava xerrant i anava presentant en Isabel, jo l'estava mirant fixament i veia com s'emocionava, no?, quan se va donar compte que el premi era per ella. Dic que en Isabel, además, ha estat una companyera, està format part de la Junta de Govern, és una infermera, com he dit abans, amb una trajectòria professional extraordinària, vull dir, és un dels premis, bueno, tots els premis són merescut, però aquest premi és molt, molt merescut perquè ha estat a tots els àmbits i ha dedicat la seva vida a unes cures que estan molt invisibilitzades, que són les cures de les persones grans, no? Jo crec que a nivell social el valor de les cures persones grans no és el mateix que donar amb altres, no? Altres àmbits, no? Mm-hmm. Està millor vist, a lo millor, pues, una infermera que fa feina a un puesto més tecnificat, no? Una UCI, i és veritat que en l'àmbit residencial i en l'àmbit de sociosanitari no li donem el mateix valor, i per això jo crec que aquest premi també és molt important, no? Perquè s'ha dedicat a un col·lectiu que necessita moltes cures i ho ha fet d'una manera extraordinària.
Maria José, un altre moment clau va ser tot l'èxit de la conferència Nomenar-nos i nomenar bé. Canvis en el diccionari de la RAE i compromís infermer, amb la doctora Rosa Maria Alberdi Castell, que és professora emèrita de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIP. Ens podria explicar un poquet això?
Sí, bueno, la Rosa Maria és una referent nostra, és una infermera que du tota la seva vida dedicada al desenvolupament de la professió des de molts àmbits i sobretot l'acadèmic, no? I això és una reivindicació de fa molts anys, no? La definició que teníem fins ara a la Real Acadèmia de la Llengua, a la RAE, en el primer lloc, quan sortia infermeria, que és infermeria, no sortia la definició de la nostra disciplina, de professió, sinó el lloc on se fan les cures, no? Aquesta era la primera definició, no passa amb altres professions sanitàries, on la primera definició és la disciplina, no? La ciència, no? Llavors, ha estat una feina que ha fet na Rosa Maria Alberdi, na Núria Cuixart, na Pilar Almansen, que són tres infermeres referents, per que la RAE modificàs aquesta definició i fes una definició que tingui en compte la disciplina infermera i sobretot l'aportació que feim a la cura de la salut de les persones, no? Dic que ha estat una feina de 6 anys, de recollir molt d'informes, de fer moltíssima feina, de sobretot de revisar, perquè la RAE modifica no només per els informes que tu presentes, sinó per l'ús que fan les persones, no? I en el col·legi ja fèiem ús de la definició, fèiem ús de l'adjectiu infermer i infermera, que és una d'altres de les coses que s'ha modificat, no? Perquè empleàvem malament, no? Aquesta paraula, no? Deien sempre consulta d'infermeria, informe d'infermeria, direcció d'infermeria, no? I ara ja s'ha acceptat que se pugui dir direcció infermera, consulta infermera, informe infermer, no? Que era lo reivindicat des de sempre, no? Jo crec que ha estat una fita històrica, uh-huh, i que a més mos posiciona això com una disciplina científica amb un paper molt important en la salut de les persones.
Uh-huh. Que per ser salta m'apiularen que en Isabel Román a la placa Sant Joan de Déu tenia directora infermera.
Sí.
De fa anys, ho tenia clar ella.
Sí, i hi ha moltes infermeres que ja ho havien modificat i ho tenien clar, la doctora Cronchaza Forteza, na Mary Vinyans, me consta que també quan va arribar a Inca el primer que va fer és modificar la placa. Vull dir, ha hagut un moviment important, ha hagut un moviment important a xarxes, perquè això que vos contava, la RAE, el que vol és que s'empleï, no? Que si una cosa s'utilitza molt, modifica, no? I des del col·legi sempre ho havíem fet, ja en tots els nostres documents, els nostres informes, posicionaments, empleàvem l'adjectiu infermer i infermera.
Xerrada Rosa Maria Alberdi és xerrada prestigi, ho hem dit amb aquesta conferència, amb aquesta feinada per canviar, fer canviar la RAE, però és que estem xerrant d'una doble cum laude a l'Uruguai i a la Múrcia, dues universitats. Això no està a l'abast de tothom, eh?
No, ja ho he dit, és una referent. A més, la Rosa Maria va ser docent meva. Llavors, jo l'aprecio molt. A més, és una gran col·laboradora del COIBA i ha estat una de les 6 persones que més ha fet pues, desenvolupament de la professió. Pues, canvi d'ATS a diplomat per incloure, no, aquesta disciplina dins la universitat. O sigui, ha estat una de les persones que més ha treballat durant tota la vida perquè les infermeres aconseguíssim avançar, no? Llavors, és veritat que és una persona... També té Florence Nightingale, que li van donar l'any 2019, i és una persona reconeguda, no només aquí a Balears, és una persona reconeguda a nivell nacional i internacional, no?, per seva aportació, no?, en tots els seus escrits, els seus informes, la seva recerca, o sigui, és una referent, i nosaltres estem superorgullosos de que sigui col·legiada nostra i que formi part del nostre col·legi professional.
Anem a veure, quantes infermeres manquen a Balears? Important.
Moltes. Manquen moltes infermeres. És veritat, vosaltres sabeu que jo no m'agrada molt parlar de números, d'aquests números comparatius, no? Perquè és veritat que sempre ens comparant amb les xifres d'altres països de la Unió Europea que tenen una dotació d'infermeres de unes 9 infermeres per cada 1.000 habitants. Aquí estem en 5,9, estem molt lluny de tenir una dotació segura, però sí que és veritat que manquen infermeres. S'ha fet aquí en aquesta comunitat un avanç important a l'atenció primària, on se va fer una contratació per reduir les ràtios que tenien. Hi havia infermeres aquí que duien pues, un cupos de 2.500, 2.400 pacients i han passat a 1.800, però aquest avanç no ha arribat a l'àmbit hospitalari o a l'àmbit residencial. A les darreres dades del Ministeri pues, Balears té unes xifres baixes a els hospitals, no? Llavors sí que manquen infermeres, però crec que hem d'anar més enllà d'aquestes comparacions que feien amb la mitjana estatal o amb la mitjana europea. Crec que hem de pensar quines necessitats de cures té la nostra població, quines necessitats de cures té ara i quina necessitat de cures tindrà de quin és futur, per saber quantes infermeres necessitem, però quantes de cada, no? Quantes especialistes de família, quantes de pediatria, quantes infermeres de pràctica avançada, quantes infermeres en determinats rols. Jo crec que això és algo que hauríem de fer des de la comunitat autònoma. Un estudi de veure quin serà la projecció de la nostra població amb aquest envelliment i aquesta fragilitat que tenim. Clar. Però sí que manquen moltes infermeres per arribar a aconseguir unes dotacions segures.
Clar, a més, és que de 20 anys enrere ha canviat moltíssim la població balear, evidentment, ha augmentat molt la població i sobretot l'envelliment.
Sí, hi ha una cosa, a més, que ens ha sorprès molt darrerament, que és que tenim dotacions tan baixes i tenim una manca d'infermeres tan important a les Illes Balears, que són de les comunitats que tenim menys infermeres, els darrer any han tingut infermeres a l'atur, que no han tingut feina, i això no passava des de la darrera crisi econòmica des de l'any 2012. I això sí que ens sorprèn. Teníem infermeres per contractar i podríem millorar aquestes dotacions ara mateix.
Senyora Sastre, com és la relació amb la Conselleria de Salut? Se senten escoltades?
Bé, la relació és una relació institucional. Nosaltres tenim que col·laborar amb totes les institucions sanitàries. Tenim una relació de cordialitat. És a dir, que la consellera de Salut és una persona molt accessible, que sempre mos escolta, però és veritat que no sempre la nostra veu després està representada a la presa de decisions i moltes vegades no mos sentim, no? Que se mos inclou, no? En les nostres reivindicacions. Nosaltres seguirem pues, reivindicant des de aquesta aportació constructiva, no? Per millorar polítiques sanitàries, i hem de pensar que tenim objectius comuns en el final, que és la salut de les persones, millorar el sistema sanitari. Seguirem treballant, fent aportacions i esperant pues, bueno, ser més escoltades en el futur.
Per exemple, amb el pla de salut aquest que s'han fet moltes reunions, no és que anessin en compte, però no varen molt afirmar, però això no vol dir, com ha dit vostè, que si han d'aportar, aportaran les seves opinions quan sigui fa i falta.
Sí, nosaltres varen treballar en el pla de salut, varen participar a en el pacte de salut varen participar a tots els grups, hi havia 6 grups, varen participar a totes les reunions. De fet, després varen fer un document amb més de 100 aportacions. Vull dir, nosaltres vàrem estar disposats a col·laborar tot el temps i, a més, vàrem signar i ho vàrem explicar, crec que molt bé, i jo ho vaig explicar directament a la consellera, perquè era un document que no era un document de pacte, on no havia un cronograma i on faltaven moltíssimes coses. Però vàrem parlar amb ella i oberts a seguir treballant dins aquest pacte de salut i a seguir col·laborant.
Recorden els nostres oients que estem conversant amb Maria José Sastre, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i d'Infermers de les Illes Balears des de fa 6 anys. Estem informant el Dia Internacional de l'Infermera, que es va celebrar el passat dilluns, dia 12, i tenim altres temes. Entrant en la recta final de Vida Saludable, feim una petita aturada i ara tornem.
Vida Saludable, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és esport.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I com sempre, Laura Calafat, cada dissabte aquí a la Ràdio Pública xerrant de salut. Avui amb Maria José Sastre, presidenta del COIBA. Quins reptes es marca per davant ara que està just a la meitat del seu segon mandat? Són 6 anys i això ja té una trajectòria, una experiència. Queden 2 anys més de mandat després de eleccions. Supos que després perquè Maxerri si tornarà a presentar l'elecció, però xerrant d'aquests 2 anys que queda. Què vol fer?
Bueno, la veritat és que tenim el de projectes, dic que jo no estic tota sola, que és veritat que són la cara més visible, però hi ha un equip darrere de 12 persones que fan feina perquè tots els projectes que volem dur a terme realment els puguem fer. Dic que durant aquesta etapa hem consolidat molt de projectes que volen donar continuïtat. Tenim, a part de la feina més invisible del COIBA, que són aquestes reivindicacions, aportacions normatives, esmenes i l'ordenació, la regulació de la professió, volem sempre fer un retorn, no?, en els col·legiats, no?, amb aquesta quota que fan, fer-li un retorn de forma d'ajudes, no? Tenim ajudes a la recerca que donen continuïtat i, de fet, han augmentat. L'any passat van pujar una miqueta, donant suport a projectes de recerca, a publicacions científiques, financiant 2 beques del màster. Tenim una beca predoctoral. També hem posat en marxa aquest any passat unes ajudes a les rotacions externes que fan les infermeres que estan fent especialitat, que tenen aquesta oportunitat d'anar més fora, ampliar els seus coneixements i la seva formació. Hem fet molt de projectes i el projecte principal d'aquest any serà el de cuidar les professionals sanitàries, cuidar de les infermeres amb el programa Recupera't i en l'assessoria psicoemocional. I després crec que ens hem de centrar sobretot en donar eines, no? Eines de comunicació, que ens sembla molt important per donar visibilitat, no?, al treball que fan les infermeres i les infermers d'aquesta comunitat. Tenim molts de reptes per davant. Una de les fites més difícils que tenen tots els col·legis, no només els nostres, sinó tots els col·legis sanitaris, és el tema de la participació, i que ens van marcar com a objectiu des de l'inici, i crec que ho hem aconseguit. Tenim més de 10 comissions i grups de feina, més de 100 infermeres que estan col·laborant amb el COIBA, infermeres que després de la seva feina estan amb nosaltres de manera voluntària per veure com podem millorar des de diferents comissions en diferents àmbits, i el camí va per aquí. El camí de futur és cuidar de les infermeres i sobretot treballar per la modificació d'algunes de les normatives que potser ens impedeixen el nostre desenvolupament professional. De pensar que la nostra professió els darrers anys ha avançat molt, però les normatives van una miqueta més a poquet a poquet. Aleshores, ara hi ha la modificació d'estatut marc, que això ens posicionarà i ens permetrà també accedir a altres llocs de gestió. Tenim la modificació que comentaven a Laura abans de la llei del medicament, no? I també el reconeixement de la nostra categoria professional, que ara se modificarà amb el sistema MECES, no només la nostra, sinó la de molts de professionals sanitaris que també s'havien quedat una mica enrere, no? Llavors, treballar amb aquesta línia i aconseguir reconeixement.
Déu-n'hi-do. Si du la mirada una miqueta enrere, aquests 6 anys, de què sent més orgullosa del que ha aconseguit el col·legi gràcies a la seva gestió i a la seva presidència, que com ha dit vostè és una feina d'equip, però vostè al final és la líder, la presidenta, però de què sent més orgullosa, per posar-nos qualque fita?
Jo me sent molt orgullosa del col·legi que tenim i ara quedarà una mica així perquè faré propaganda, però és veritat que tenim un col·legi que sobretot hem aconseguit tenir un col·legi participatiu, un col·legi obert, un col·legi democràtic, que això no és fàcil, i que són l'envella de moltes comunitats autònomes, i ho he de dir, perquè crec que estem treballant conjuntament amb els col·legiats i les col·legiades, estem oberts a qualsevol aportació que ens facin, oberts a la participació i oberts a que tothom pugui venir a COIBA. COIBA és a casa de les infermeres, i jo crec que una de les fites més importants ha estat aquesta. Ser més difícil i una de les més importants, a part de tots els projectes que ja hem contat, que és donar suport a la formació, donar suport a la recerca, donar suport a la cura de les infermeres, però sobretot la participació.
I jo li dono l'enhorabona perquè vostè té una virtut important en el seu equip, ja és triar bé les persones que duen el Departament de Comunicació. N'hi ha conegut les tres darreres, i la veritat és que, francament, molt professionals. Els periodistes mai són notícies, no diré noms, però li dono l'enhorabona perquè el Departament de Comunicació està per ajudar i ha triat molt bé els professionals que, que té actualment i els darrers anys.
Va ser, aquest va ser també un dels objectius quan nosaltres vam arribar al col·legi. La nostra professió havia estat una mica invisibilitzada, sempre sortien altres professionals sanitaris, a premsa, a ràdio, i un dels objectius era hem de posar un departament de comunicació, hem de posar bons periodistes que ens donin visibilitat, però també aquesta visibilitat és gràcies a tots vosaltres, vull dir, a molts infermers que a través de xarxes socials, a través de la seva feina, fan visibilitat, però moltes gràcies també a vosaltres perquè sou els que feis que la feina de les infermeres arribi a la societat. Així que molt agraït també en els programes de ràdio i de tele.
Maria José, ja quasi per acabar, si ens ho permet, agraïm també que la celebració del Dia Mundial es premia aquest programa, sobretot a en Carlos Hernández, per l'entrevista amb Meritxell López i abordar la problemàtica de la desavaluació tabàtica. Els mitjans de comunicació visibilitzen suficient la feina infermera?
Sí, ha hagut un canvi molt important. Ha hagut un canvi molt important i jo crec que va ser arrel d'un moviment que, a més, va ser com molt sonat, no? I va ser quan va haver un cas d'Ebola a Espanya en el que sortia un equip de professionals sanitaris que havia actuat, no? I, bueno, no hi havia les infermeres, no? I aquella foto va ser com molt famosa, va sortir per tots els mitjans perquè van posar com una mitja silueta invisible, no? Dient bones tances infermeres. I aquí va haver un moviment molt important on moltes societats científiques, molt de col·legis, però sobretot mitjans de comunicació, van començar a donar visibilitat a les infermeres. He de dir que jo en aquesta comunitat estic molt bé, no sé altres com funciona, però és veritat que la nostra relació amb els mitjans de comunicació és molt bona. Estic molt agraïts de la visibilitat que se mos dona i sobretot de programes com Vida Saludable, on posen el valor de les infermeres, de la seva trajectòria professional, de la tasca que fan, de la importància que tenen en l'atenció als pacients i sobretot això, donar valor a la feina que feien cada dia. O sigui que també moltes gràcies, Carlos, per aquell reportatge. Enhorabona pel premi.
Moltes gràcies, presidenta del COIVA. Gràcies. Aquí sempre tindrà un espai, una finestra i un contingut on explicar tot allò que fan les infermeres com ha de ser. Gràcies i fins una altra.
Gràcies, igualment.
Laura, ens acomiadem ràpidament, que es queden fort temps. Gràcies, aprofita el que queda cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Fins la setmana que ve, gràcies.
Cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí? Por primera vez de las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé, pero esta vez tú me has devuelto las ganas.
Bon dia.